Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que comença ara mateix i que durant 25 minuts us parlarà d'excursionisme, de senderisme i de viatges. I abans d'entrar de ple en aquests tres blocs, toca, com sempre, fer un cop d'ull al nostre sumari. Començarem visitant una població del sector més elevat de la comarca de l'Anoia, Copons, un poble amb una història curiosa i que mereix ser explicada. L'encarregat de fer-ho és en Daniel González, de Noia Patrimoni, qui ens fa visita guiada cada mes i qui avui ens en farà 5 cèntims. De la Catalunya de secà saltarem cap a la de regadiu per proposar-vos una caminada. L'indret escollit és Santa Magdalena de Cambrils, una ermita instal·lada en un indret idíl·lic entre els pobles de Vidrà i Vallfogona de Ripollès. Descripció de la ruta i característiques tècniques descrites a càrrec del Xavi Tió, president de l'Agrupació Excursionista de Martorell. I com que ens havíem quedat coses pendents sobre la ciutat de Colònia, avui les rematem. Dels encants d'aquesta ciutat de la Westfàlia ens en restava conèixer un dels punts de major interès turístic. L'Alba Molina ens el detalla i, a més, ens fa tot un seguit de recomanacions pel viatger. Tres continguts que composen el capítol 411 del Sendes, que tot just és a punt de començar. Voleu fer el trajecte al nostre costat? Veniu? Doncs va, que marxem! Als Sendes busquem sempre poblacions al nostre país amb personalitat, sigui per la seva geografia física o bé per la seva geografia humana. I avui és el torn de Copons, a l'Anoia. Podríem dir que anem a un poble on el factor diferencial ens el posa la segona vessant, la humana, i més concretament la seva evolució històrica. D'entrada, una frase o eslògan ens crida l'atenció. Copons, el poble de les Amazones. Ens sorprèn aquesta estranya relació entre un indret de la Catalunya interior i aquest terme que associem immediatament a la selva. Anem a la font d'on l'hem obtingut, la pàgina web dels companys de Noia Patrimoni, una petita empresa que, des del 2014, difon el patrimoni cultural i històric dels territoris banyats pel riu Anoia i els seus afluents. Així, Copons, el poble de les Amazones, és una de les propostes de visites guiades que organitzen al llarg dels caps de setmana. De seguida sabrem el perquè de la relació de Copons i les Amazones, però abans posem-nos en situació. Copons és un poble d'uns 320 habitants situat a l'oest de la comarca de l'Anoia, a l'entrada o a la sortida, depèn de com es miri, de la subcomarca natural de l'Alta Anoia, allà on el país s'agarreja, està fent més de secà. El responsable d'Anoia Patrimoni, en Daniel González, ens en fa 5 cèntims més.
És un poble allargassat, fin i tributari de dos torrents importants, la Riera Gran, que neix a Veciana, i el torrent de Sant Pere. Dos torrents que s'uneixen una miqueta més avall i arriben a un riu que tots coneixeu, un riu que diem Anoia en aquell moment.
Tenint en compte el terreny, Copons estava destinat a ser un poble agrícola, però en un moment de la seva història es produeix un gir en el guió que tindrà una forma d'empremta sobre tot l'entorn.
El fet és que Copons és, en el fons, un poble agrícola, dedicat a la viticultura. Però és un poble agrícolament pobre. Molta vinya, però poc resultat. I cereal, més aviat, escàs. Copons està envoltat de muntanyes. Evidentment, això acabà provocant que els homes de Copons haguessin de buscar-se la vida, que haguessin d'anar a buscar el blat fora de casa. Allò que no podien produir, bé, ho havien de comprar. Copons té una llarga història de vocació comercial. Ja a l'edat mitjana era un dels 5 grans mercats de la comarca i un dels pocs espais que disposaven de fira.
Ja que la terra no donava massa bons resultats per productes tan bàsics com els cereals a l'hora de fer pa o la vinya per fer el vi, els coponencs, com explica en Daniel González, es volquen amb el comerç de teles i de teixits.
Els coponencs van fer una aliança molt interessant, sobretot amb els paraires, i es van dedicar al comerç de teles, de panyos, que en deien aleshores, i posteriorment de teixits de cotó, també. exportaven teles i importaven cereal. D'aquí neix aquesta vocació comercial de llarg recorregut que els portarà a les fires més importants de Castella, ja al segle XVIII. I amb aquest traginar amunt i avall comencen a moure també una altra cosa, diners. I els comerciants de cupons el que faran al final és actuar com a banquers. Acabaran construint una xarxa financera molt important a nivell espanyol i fins i tot iberoamericà.
Tot això fa néixer a cupons una petita burgesia local, però tantes anades i vingudes tindran un doble efecte. D'una banda, omplen el poble de monedes i de bitllets, però per altra banda el fan buidar d'homes. I vet aquí el perquè del nom de Poble de les Amazones.
Bàsicament es fonamenta en el comentari que va fer Francisco de Zamora quan va visitar, com a funcionari, els pobles de la comarca. I casualment, quan li va tocar arribar a cupons, se'n va adonar que només hi havia canalla petita, vells i dones. Tant totes les dones del poble i totes elles ocupades en feines que havien de ser, tradicionalment, d'homes. I això li va fer pensar amb aquest funcionari en el mite de les Amazones, en un poble en què les dones manen. Bé, realment, les dones manaven bastant, però era casualitat. Els homes, aleshores, estaven de viatge.
Cupons al poble de les Amazones és una visita guiada que organitza Anoia Patrimoni. La fan cada segon diumenge de mes, a partir de les 11 del matí. Una cita en la que es recorren diversos espais del poble, a partir dels quals es parla i s'entén la seva història.
Fem una visita que ens porta a recórrer una miqueta tot el poble i aquest passat d'origen medieval que s'acaba transformant en un espai comercial, un espai d'època moderna, segles XVII i XVIII sobretot, i un dels punts més interessants d'aquesta visita és la pròpia església de Santa Maria de Cupons, una església que ens sorprèn primer per la seva blancor, impressionant, visible des de tot arreu, i després per unes mides i unes distribucions que denoten la riquesa d'aquest poble d'ànima comercial.
El punt de sortida d'aquesta visita guiada és just a l'entrada del poble, el monument Diàspora, una escultura al·legòrica als traginers i comerciants de cupons, obra d'Ernest Altés, inaugurada el 2004.
Molt fàcil de trobar perquè el trobareu ben bé a l'entrada del poble, a la carretera, amb aparcament just al costat. Però encara a cupons hi ha una sèrie d'elements que no sempre podem ensenyar-vos. Tota l'àrea d'Horta, evidentment gràcies a aquesta riera gran, Cupons té un espai amagat d'horta molt important i molt interessant, i fins i tot el Gorg de Nafra, un dels salts que fa la Riera Gran i que ara en aquest temps d'estiu doncs ve de gust trobar zones humides en un lloc de secarral com és l'Alta Anoia.
Entreu al web anoiapatrimoni.cat per fer la reserva de places per aquesta visita guiada, una de fet de les moltes que ens proposen. Algunes d'elles les podeu recuperar d'anteriors capítols del nostre programa, per exemple la referent al nucli medieval de Tous, el referent al solitari castell de Viladamàger o també a la vocació hostalera de Vallbona d'Anoia. Aquestes i unes quantes més propostes que ens dissenya en Dani González al llarg de tots aquests territoris banyats pel riu Anoia.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Tot torna, i també en el nostre programa El Sendes tot torna a una certa normalitat, no plena, però sí a un primer pas. I per què dic això? Doncs perquè fins ara ja sabeu que en els últims programes havíem fet un cicle de pandèmia, que en deien, perquè com que no podíem acabar de sortir a causa del confinament comarcal i municipal, doncs ens havíem de recloure a el que era el nostre entorn més proper. Ara, però, ja tenim aquesta llibertat de poder voltar, ens hem adonat que, bé, que en tot cas fer senderisme no és una forma d'escampar virus arreu del territori. I Xavi Tió, què tal, com estem?
A Maria, adéu, Puigguard, com anem?
I per tant, doncs hem deixat enrere aquest cicle de pandèmia, que ha sigut interessant, perquè hem fet propostes interessants, però, home, jo crec que ja tocava ampliar horitzons,
Hem conegut una miqueta les últimes propostes, els nostres contorns més immediats d'aquí de Martorell, i com deies, deixem enrere aquest cicle de pandèmia que hem dedicat 10 propostes i comencem el que va ser l'etapa post-confinament, que ens va permetre començar a sortir a rondar per tot Catalunya. I aprofitant que encara estem en primavera i per rescabolar-nos una mica del fet que la primavera de l'any passat ens la vam haver de passar tancats a casa, us proposem anar a una zona de fageda, adient per fer excursions, ja sigui a la tardor o ja sigui a la primavera, quan esclata amb força la natura i tot té una verdor intensa que ens empelta de ganes de viure. Hi ha fagedes molt denominada, com la fageda d'en Jordà o la fageda de la Grabulosa, o la zona de Santa Fe de la Montseny.
Conegudíssimes.
Època de tardor, solen estar plenes de gent, solen estar massificades. Nosaltres avui anirem a una zona no per més allunyada, menys bonica, però sí que és una zona on no hi trobarem tanta gent passejant, que no està, doncs, gens massificada, i aquest, com ja sabeu, és un aspecte que tinc força present a l'hora de triar les excursions per poder gaudir, bàsicament, doncs, més del contacte amb la natura. Us proposo anar cap a la subcomarca del Bisaure, a cavall d'Osona amb el Ripollès, per fer una ruta circular en sentit antihorari que ens enfilarà al punt més alt de la Serra de Santa Magdalena. És una serra menor, veïna de la tampoc gaire més coneguda Serra de Milany, que són les serres que separen Vidrà al sud de Vallfogona de Ripollès, al nord, amb alçades que no sobrepassen de poc els 1.500 metres. És una excursió que ens porta a passar per dues ermites romàniques ben conservades, a passejar per un tram carener per sobre dels 1.400 metres per entre boscos i prats amb faigs espectaculars, un tram molt agradable, i a visitar, ja de tornada, un parell de faigs centenaris, un d'ells declarat arbre monumental.
Doncs quines ganes, eh? Ens fa venir salivera aquesta proposta tan i tan agraïda que ens presenta avui el Xavi. Quin és el punt de sortida?
Doncs hem d'anar a sortir a la Collada de Collfred, a poc més de 1.300 metres, i arribem des de Sant Quirze de Besora, després de passar per Vidrà i Siuret i enfilar-nos sense parar després de 20 quilòmetres de revolts. I d'aquest coll agafem al nord el camí vell de Santa Magdalena, indicat, creuem un prat i de seguida entrem al bosc entre avellaners, boixos i algun roure, i el camí s'enfila decidit fins a sortir al Pla de la Torre, sota una línia d'alta tensió, una zona oberta que ja ens permet intuir les vistes que tindrem més endavant. Aquí deixem el camí vell que portàvem fins ara, el deixem perquè se'n va per arran d'un filat que ens enfilaria directe a la carena, i nosaltres baixem una miqueta, molt poquet, per anar a agafar una pista forestal que s'intueix i que ens torna a posar dintre el bosc, ara ja en plena fageda. Aquesta pista al poc desemboca en una altra pista i anem remuntant suau fins a tornar a trobar la línia d'alta tensió. Aquí el que fem és deixem la pista i per una petita drecera, per un corriol que puja força dret per sota la línia elèctrica, ens porta fins a trobar ja la carena, la pista que ve del proper Coll del Bosc. Aquí el que fem és continuem pujant, ara cap a ponent, superem un petit grauet de roques i entrem en una bonica fageda de grans faigs, ja a tocar de l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils. És una ermita petitona, amb els sostres restaurats, situada en un bonic turó a més de 1.500 metres d'alçada. No massa vistes en aquest punt concret, però bé, pel nord tenim vistes cap a Pirineu, cap a Bassegoda, cap al Comanegre, fronterers, en França veiem també el Canigó, i cap al sud tenim les vistes, doncs, cap al Bisaure, més enllà al Santuari de Bellmunt i fins al Montseny i Montserrat ben bé a l'horitzó. Aquí a l'ermita la deixem cap a sud-oest, seguim per carena sense perdre massa desnivell, passant per tot, anar resseguint la Serra de Santa Magdalena, arribem al Coll de Trevija, passem pel Serrat de la Belitra, fins a arribar al Coll de la Creu de l'Espinal. Tot aquest tram és preciós, va creuant per una bonica fageda, tot neta, per entre prats, anem trobant grans faigs, algun de més destacat, com és el faig gros. I quan arribem al Coll de la Creu de l'Espinal, aquí trobem una cruïlla de pistes, seguim una a l'esquerra cap a sud, i en poca estona la deixem per agafar també a l'esquerra un caminet que ens mena a la Font Sabonera. És una font abeurador, més que font, potser està força abandonada. I aquí el que fem és continuem baixant en direcció sud, decidit per anar a trobar el rec de la Coma, i quan aquest es tanca i es fa més acanalat, el deixem en sortint per l'esquerra per una pista forestal abandonada, també entre fajos. La seguim una estona fins a trobar-ne una de més bona que ens desemboca en un morro, una mena de balconada encinglerada sobre l'ermita de Santa Margarida de Cavagés, on hi acabem de baixar per una mena de grau que salva aquesta petita cinglera. És una bonica ermita del segle XII, també molt ben restaurada, està situada en un turonet, una miqueta per sobre del Pujol. És una masia habitada, dedicada a la ramaderia. D'aquí el que fem és agafem pel Quintà del Pujol tot un tram de pista planera, oberta, entre pastures, anem cap a nord-est, creuem el torrent del Clot del Grau i anem fins a prop de Fontcoberta, una altra masia, on trobem dos grandiosos faigs centenaris, un a cada costat de la pista, el de l'esquerra catalogat, com dèiem, com a arbre monumental, i després de contemplar-los el que fem és seguim en la mateixa direcció, deixem la pista, pugem pel mig dels prats fins a trobar un camí molt traçat que ens porta a la pista asfaltada, a pocs metres del Coll Fred on tenim el cotxe i on acabem aquesta preciosa ruta.
Una ruta molt agraïda, amb punts d'interès, per exemple, doncs a Santa Magdalena, no? Que és un lloc bastant idíl·lic. Sense tantes vistes, és veritat, no? Aquests 1.500 metres, potser no té unes grans vistes, però sí que el lloc en si és d'aquells que t'hi estaries una bona estona.
Sí, sí, convida a passar-hi estona i a fer fotos i a gaudir de l'entorn.
I tant que sí. Vinga, anem amb la distància recorreguda.
Doncs estem parlant de... no arribem a 10 quilòmetres.
Desnivell.
400 metres de desnivell positiu.
En quant de temps la farem?
Si ens entretenim com a molt, doncs crec que ens hi estarem unes 4 horetes.
Dificultat?
Un i mig sobre 5,
no gaire
per més.
Tant. Sí. I documentació?
A Wikiloc, si busqueu Coll Fred, Santa Magdalena de Cambrils, Santa Margarida de Cavagés, Faig de Fontcoberta, trobareu diverses propostes que segueixen aquesta ruta d'avui.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta d'avui. Ens hem ja desconfinat i hem voltat. Hem començat per la comarca bàsicament d'Osona, tocant, això sí, el Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, gent dels Sendes. Em dic Alba Molina, soc mestra i activista cultural i avui us presentaré el nostre viatge pre-Covid a la ciutat de Colònia.
De Colònia ja uns en vam parlar en el capítol anterior, concretament d'alguns indrets prou interessants. D'una banda, el nucli antic, que compta amb fins a 12 esglésies romàniques, també de la imponent catedral, catalogada com a Patrimoni Mundial de la Humanitat des del 1996, un dels millors monuments arquitectònics d'Alemanya i el més destacat, sens dubte, de la ciutat. O també, per fer contrast entre antic i modern, l'edifici Köln Triangle. Les seves vistes són espectaculars de tota la ciutat. Avui l'Alba Molina ens explica més detall un dels altres atractius de la ciutat que encara quedava pendent de conèixer. I a més ens ho remata amb tot de suggeriments interessants. Gastronomia, mobilitat, seguretat i també la part més personal, el petit qüestionari sensitiu al que sotmetem a molts viatgers que participen en el nostre programa. És temps de Colònia, és temps de Quaderns del Viatger.
El segon atractiu de la ciutat de Colònia és el pont John Zolan, ja que és un pont molt llarg que travessa tot el riu Rin. És un pont ferroviari, però que té pas pels vianants i és un molt bon passeig, és molt agradable per poder visitar l'altra part de la riba i des d'allà es pot veure o es pot fer una foto panoràmica brutal amb aquest pont i la catedral de fons. Tant de dia com de nit és una foto panoràmica imprescindible. La peculiaritat és que està ple de candaus. Mai n'havíem vist tants, moltíssims. És una moda que crec que se'ls hi han anat de les mans. I vam arribar a llegir que hi havia que el pont havia augmentat en pes fins a 2 tones, només dels candaus que hi havia. Els mercats de Colònia són un imprescindible perquè és on alberguen l'ambient, les seves terrasses i sobretot l'època de Nadal són imprescindibles per les llums, els colors, les olors, les pistes de gel, l'artesania, l'street food. Són molt agradables pel fred, parar-te a una terrassa o un street food, a menjar-te qualsevol plat calent o vi calent o una cervesa, la cervesa típica de Colònia, la Kölsch, convida molt a estar allà. El més xulo, el que a nosaltres ens va agradar més, va ser el Heumarkt, que és on hi ha la fira nadalenca més gran, però l'Altermarkt, que és on hi ha l'Ajuntament, hi ha moltíssimes terrasses i hi ha molt d'ambient. I el prescindible, nosaltres no vam disfrutar-lo, el Ringpark, que hi ha una zona que la gent es pot banyar al riu, hi ha com un parc amb atraccions pels nens, però nosaltres a l'hivern no el vam poder gaudir i ens va semblar bastant prescindible. En quant a seguretat, és una ciutat segura. En cap moment et sents intranquil o insegur. I inclús durant la festa de Cap d'Any hi havia moltíssima seguretat, hi havia controls policials, o sigui que sí, és una ciutat segura. A nivell gastronòmic, nosaltres vam anar en plan mochilero, però els restaurants que es veien o els pocs que vam poder estar, hi havia cuina de tot arreu, des de pizzeries fins a cuina asiàtica, hindú, una mica de tot, molt típica en les ciutats més grans. I com és una ciutat, crec que bastant moderna, hi havia molta varietat. El producte local principal que nosaltres vam tastar és la cervesa de Colònia, que és una especialitat local, que li diuen Kölsch. És una cervesa molt bona, em va agradar bastant, molt groga i gustosa. I per ser una cervesa alemanya, jo la vaig trobar menys amarga que la típica Pils. Una olor seria de mercat nadalenc. El mercat era tan gran i tan espectacular que em quedaria amb aquesta olor dels productes de street food nadalencs. Així com dolcet, el vi, calent, espècies. Música. Qualsevol cançó instrumental típica que et trobaries a un mercat nadalenc. Potser no la típica Nadala, però sí que la musiqueta aquí, així, tranquil, angelical, instrumental. I la paraula que jo diria per Colònia seria antònim alemà, perquè és molt diferent a la resta de ciutats alemanyes que hem visitat. És com la ciutat menys alemanya que hem vist, o en la que hem estat. Aquest viatge el recomanaria a tothom. Al final no hi ha límit ni d'edat ni d'idioma perquè al ser una ciutat europea t'enteres i t'entens bé amb la gent i és fàcil de visitar. El nombre de dies que jo recomano seria 3 com a màxim. Nosaltres vam estar 3 dies, els altres dies els vam dedicar a altres dues ciutats del voltant i en 3 dies vam tenir suficient.
I aquí s'acaba el nostre camí d'avui. Esperem que us hagi agradat i que torneu a ser amb nosaltres la propera setmana. Mentrestant, recupereu quan vulgueu aquest i anteriors programes del Sendes clicant al web de la xarxa a lacarta.cat/sendes-radio. Salutacions de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, que han fet tot això possible des de les vies de so, del Xavi Tió des de la redacció i de qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Tornem molt aviat amb més Sendes. Sigueu bons i camineu moltíssim. Adeu-siau i fins al proper programa.